COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida. Són les 12:20 minuts, hores d'ara, doncs fregant ja els 19 graus a la ciutat de Lleida, que s'ha llevat avui amb una boira generalitzada, d'aquelles que després marxa ràpid, però, bueno, aquella primera boira. Bueno, primera, escolta, que estem molt al final del mes d'octubre, eh? Hores d'ara, llueix el sol, fregant els 17 graus, no els 19, no, els 17 graus, i avui és el Dia Mundial, Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. És relativament nou, però no tan nou com et pots arribar a pensar. És un dia que està proclamat oficialment per l'Organització de Nacions Unides, per la ONU, però estava remirant jo, i és veritat que a vegades la memòria ens traeix una mica, però és veritat, ja en el seu moment d'això ja se'n parlava. I una de les dates va ser la Convenció del Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Això va passar el 1992, l'any olímpic de Barcelona 92. Ja fa anys, fa més de 30 anys d'això. Hi va haver un marc de la cumbre per a la Tierra. Quin va ser l'objectiu? Doncs va ser la de generar accions per prevenir la intervenció humana al sistema climàtic. És a dir, a l'any 92 ja estaven segurs que, aviam, el clima va evolucionant amb el planeta, va sol, però que l'acció humana l'estava condicionant i, en el tema de l'escalfament, l'estava accelerant molt més del que segurament hagués passat sense l'acció humana. Això ja ho sabien i ho tenien clar l'any 92. Aquella convenció va acabar amb un document, com és habitual, i el van signar 197 països. No va servir per res. Protocol de Kyoto, l'any 1995, només 3 anys després, hem vist que la cosa va pitjor i molt més ràpida del que creiem. Molt bé, aquí 5 es van baixar del carro. Ja només, entre cometes, el van signar 192 països. Ja saltem al 2015, l'acord de París. Res. Aquí diuen que ja ens hem de mantenir 2 graus per sota de l'època preindustrial, o hem d'intentar anar cap allí. Bueno, estem al 2024 i a llocs com Lleida ja comencem a notar, i ja fa dies, que el canvi climàtic ens ha arribat a sobre. Si vols, seguim dient que la Terra és plana. Si vols, seguim dient que no té res a veure l'acció humana amb el canvi climàtic. Però les calorades, les pluges intenses i els anys de sequera no respectaran res. Busquem amb el Juan Carlos des de l'Agència Estatal de Meteorologia la previsió meteorològica. Juan Carlos, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous a la província de Lleida tenim intervals entre núvols amb predomini dels núvols baixos i no es descarten pluges dèbils al Pirineu. Avui les temperatures diurnes es mantenen estables en general. Podrem arribar fins a 23 graus a Lleida, 21 a la Seu d'Urgell i 19 a Vielha e Mijaran. Demà divendres esperam cels ennuvolats amb precipitacions i amb probabilitat de xàfecs localment forts i ocasionalment amb tempesta darreres hores de la jornada. Les temperatures continuaran sense canvis o baixaran lleugerament. Podrem arribar a màximes de 22 graus a Lleida, 20 a la Seu d'Urgell i 19 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Per cert, d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el regidor Carlos Enjuanes per parlar del model d'inclusió. Abans, t'explico la nostra notícia econòmica del dia, i és que la jornada frutícola de l'Institut de Recerca i Tecnològica Agroalimentàries, o sigui l'IRTA, van fer la presentació d'una nova varietat de poma que destaca per ser molt sucosa i refrescant i que està adaptada al clima càlid. Ara que estem parlant d'aquests canvis climàtics, doncs bé, com que la reversió no serà ni fàcil ni ràpida, de moment, doncs intentem adaptar-nos. I han creat aquesta nova poma, es diu la Stellar. Té grans beneficis, presenta un color vermell intens, calibre gran, és cruixent i, a més, és una varietat primerenca. Es cull a finals de juliol, per la qual cosa es presenta com una opció per consumir durant l'estiu. Ara també falta que la gent s'aficioni a menjar fruita, les dues o tres peces que diuen diàries. I deixa't estar dels vídeos de YouTube que et diuen que no, vigila que la fruita que porta sucre, sisplau. O sigui, la fruita menjada, no amb sucs, no, menjada, tranquil, que això ens ho han dit tots els nutricionistes, no ve per aquí el problema. No ve per menjar, en lloc de dues peces de fruita, menjar-n'hi tres. No és aquest el problema. Bé, doncs aquesta és una mostra més de que, val, ens haurem d'adaptar. A més, és molt resistent aquesta nova poma als cops de calor i a la radiació del sol. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que parlem d'animals de companyia.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I ara sí, ja és el moment en el que ja saps que parlem dels teus animals de companyia. Ho fem des de Nadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, a nadonvet.com, a internet, i després tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. A les nits, de matinada, diumenges, festius, sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, i això jo crec que dona molta tranquil·litat. 973-266-388, 266-388, sense subscripcions, sense quotes, sense ser client. És a dir, tu, si tens una emergència, això sí que sigui una emergència, si truques de matinada o un dia festiu, que sigui doncs, una emergència, una urgència, 973-266-388. Des de Nadon Veterinaris ens arriba la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Va, que avui toquem un tema que...
Avui ens fiquem trist.
Bueno, a veure, jo quan... A mi la Imma només em diu el títol de l'espai. I a partir d'allí, doncs, anem fent. Bueno, bàsicament és ella la que explica. No m'ho havia plantejat absolutament mai. Mai m'havia plantejat si el meu animal de companyia pot estar de dol o no.
Vull deixar clar que el programa d'avui és de dol, no si es mor el propietari, que això ho sap tothom, que sí, que els afecta moltíssim, i hem vist moltes pel·lícules, i hem vist tant als gats com als gossos, això els afecta molt. No, avui vull parlar del dol entre mascotes. En moltes llars ens ha ocorregut que tenim diverses mascotes, les quals s'emporten molt bé, són companys de llocs,
sí, claro, de vida, de
disputes,
companys de vida són.
Clar, comparteixen llit, espais i conviuen junts. Clar. De sobte, un d'ells
un mort.
És mort. I comencem a notar canvis en la mascota que ens quede o mascotes. És possible que ells sentin la pèrdua? Doncs sí. És molt possible que la teva mascota estranyi el seu company mort. Els animals poden formar vincles emocionals profuns entre ells i la pèrdua d'un company pot afectar-los significativament. Com puc ajudar a la meva mascota al seu dol? Doncs hi ha estratègies que poden ser útils. Ara, el dol el tindràs com natres. El dol el tindrà.
Clar, no, però a més, els experts diuen que el dol l'has de tenir i l'has de passar.
Exacte.
Però llavors, igual que les persones, cada persona el passa com pot, no com vol, com pot, suposo que els animals li passa el mateix, depenent de la raça, de la personalitat,
sí, clar,
de l'animal, de si és gat o de si és gos, doncs ens haurem de, suposo, armar de paciència i ser empàtics.
Sí, el que jo diria ara són estratègies per ajudar.
Sí,
ara,
sí.
El que has dit tu molt bé, ha de passar el dol,
clar,
estarà trist igual. Ara, perquè aquest temps, aquest trànsit de dol no sigui tan dur. Uh-huh. Bueno, per ell i per nosaltres. També ens ajuden altres aquestes estratègies, perquè ho farem junt amb les mascotes que ens queden. Mantindre una rutina consistent. Això és importantíssim. Les rutines proporcionen seguretat i estabilitat. Intenta mantenir els horaris d'alimentació, passejos, de jocs, el més consistent possible. Augmenta el contacte físic i l'afecte amb les mascotes que et queden. Les carícies, paraules amables i el contacte pròxim poden reconfortar a la teva mascota i ajudar-lo a sentir-se segur o segura. I a nosaltres també. Això ens ajudarà molt també a nosaltres. Després, activitats plaents. Realitza activitats que li agradin, com passejar pels seus jocs favorits, jugar al seu lloc preferit, observa el seu comportament. Per esment a qualsevol canvi del seu comportament, si notes signes de depressió o ansietat persistent, pot ser necessari tractar-ho professionalment. Si és un gat, me pots trucar, que amb molt de gust te podré ajudar.
És un dels temes que diem de problemes conductuals del vostre gat o gats. Necessites parlar amb una terapeuta felina certificada com l'Aima Sabater. Si és que detectes algun problema de conducta.
O al cas de gos. Uh-huh. Exercici físic. Al gat no tenim aquesta relació, però igual, mantenir la teva mascota activa és essencial. L'exercici no sol millora la seva salut física, sinó també pot ajudar a reduir l'estrès i l'ansietat d'aquella mascota. Les rutines proporcionen seguretat i estabilitat. O sigui, jugar amb ella és, en aquell moment està concentrat en el joc. Tant si ets un gat que li tires el ratolí, una piloteta o els pals aquells de canyes de pescar, o el teu gos al carrer que estàs jugant amb ell, li llances el frisbee, el que sigui. Això els ajuda molt perquè desconnecten.
Clar, sí, sí.
Això ho vull dir amb molt de tacte. No sé com dir-ho, però bueno, pot ajudar una nova mascota?
Bueno, clar, aquí hi ha aquest dilema.
Jo ho vull introduir amb molt de tacte. Introduir un nou animal en la llar pot ser una bona idea, però és important fer-ho amb cura. Aquí tens alguns punts que vull deixar per considerar. Temps de dol. Dóna-li a la teva mascota temps per a processar la pèrdua, i pot ser per tu també, està clar. Cada animal és diferent, i alguns poden necessitar més temps que uns altres en adaptar-se. Clar. Observa el seu comportament. Si la teva mascota sembla deprimida o ansiosa, un nou company podria ajudar, però també podria causar estrès addicional si no ha estat preparada encara. Així que si decideixes fer-ho, la introducció ha de ser molt gradual. Fes-ho de manera poc a poc, que permeti que es coneixin molt lentament per evitar conflictes i assegurar una transició suau.
És que si ho fas molt de cop i molt d'hora, encara el pot detectar com un intrus.
Exacte, sobretot els gats.
Més que un futur amic.
Molt els gats. Després, pensa bé, la compatibilitat d'aquelles mascotes. També. Assegura't que el nou animal sigui compatible amb la teva mascota actual en termes d'espècie, de raça, pel comportament i característiques de cada raça, sabem com són, la grandària de l'animal que portem.
Jo també. A veure si en lloc de solucionar empitjorarem la història.
I sobretot, per damunt de totes les coses, atenció i afecte. Continua brindant molt amor i atenció a la teva mascota actual perquè no es senti desplaçada. Si decideixes seguir endavant, observa com reacciona la teva mascota i ajusta segons sigui necessari. Per no la gràcia de ser el nou animal petitet o tan graciós, tenim que oblidar que l'altra mascota està de dol. Tenim que parar molt de compte amb aquestes coses. Clar. És important,
I seguir el procés. Vosaltres, que el veieu cada dia a dia, el vostre gat o el vostre gos, ja anireu veient si va evolucionant o no. Però és el vostre temps. Que tens dubtes? T'acostes a parlar amb l'Aima Sabater, a Nadó Veterinari. Escolta, mira, que jo què sé, vam perdre un dels dos gossos que teníem. fa un mes i el bec molt decaigut encara. Bueno, és que, clar, això d'un mes és molt, és poc. Doncs anem a observar-ho, anem a parlar-ho i parlar-ho amb persones que ja entenen. Anar d'on veterinaris, per exemple.
Jo vull, un segon, sí. Jo vull ficar un exemple que és claríssim. Jo tenia dos gats, ara tinc cinc, però bueno, dos que ja no existeixen, pobrets meus. Quan tenia aquests dos, eren germans, estaven des de petitets junts. Jo sempre recomano no adoptar mai un gat.
Vivien junts.
Adoptar sí, sempre sí. Dos, vivien junts. I un se va morir de cop, sense més. L'altre, la que em va quedar, no es bellugava del sofà, no feia res, no anava al sorral, no menjava.
Sí, mira si ho va notar.
No, només, quan jo hi era a casa, només volia estar damunt meu. Era una cosa, i vaig tindre molta por, perquè se va abandonar. Dic, aquesta gata se'n mor, se'n mor demà. Llavors, què vaig fer? Vaig portar dos petitets nous, que la portaven boja, però la van reviscolar, a la setmana era una altra gata.
Però vas estar atenta, perquè igual que li va anar bé, igual no li hagués anat bé. Per tant, havies d'estar atenta a veure si reaccionava bé o no.
Ara, el que jo vaig notar era que sentia molt sola, perquè passem moltes hores els humans de la casa fora de casa. Llavors, clar, veia que necessitava algú que llepar, algú que jugar, algú que barallar-se, perquè a vegades bueno, també sí. És bo. Llavors, teniu que estar molt, molt pendents, perquè a vegades nosaltres estem de dol, perquè clar, jo també estava de dol, i t'oblides una mica dels que queden, i els que queden ho passen molt malament. I els gats, en aquest cas, que els coneixo molt bé, s'abandonen, es deixen morir, eh? No juguen, no mengen, no fan res, es queden allà i es deixen morir. O sigui que pot ser molt, 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 molt important para molta atenció a les mascotes que ens queden a veure el comportament que estan tenint per l'amor del seu amic o company o germanet.
Bueno, ja veieu que és un tema que no n'havíem parlat mai. No n'havíem parlat mai de... La meva mascota pot estar de dol? Doncs no n'havíem parlat mai i que en tornarem a parlar perquè, bueno, hi ha molts aspectes. Avui hem fet una presentació general i genèrica de tot plegat i potser haurem d'aprofundir en algun aspecte més concret. Eh? I si teniu dubtes immediats, doncs anar d'on veterinaris estaran encantats de que vaiguis, els hi diguis que hi vas perquè ho has escoltat a la ràdio i que necessites més informació i encantats d'atendre't. Carrer Segrià número 11, anadonvet.com i si no, 973-266-388, que amb horari comercial et contestaran des de la botiga. Ima Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard. Ocasió
Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cope Lleida. I avui està amb nosaltres un regidor de l'Ajuntament de Lleida, concretament de la Regidoria d'Acció i Innovació Social, amb qui la veritat és que tenia ganes de poder convidar-lo tranquil·lament, que s'assegués aquí a l'estudi de Cope Lleida i parlar de temes Que de vegades en passem de puntetes, però que, per sort, per desgràcia, avui en dia s'han tornat vitals, eh? Si vols, fem anar aquesta paraula, vitals a la nostra societat. És el regidor Carlos Enjuanes. Carlos, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, encantat que estiguis avui aquí amb nosaltres. Dic això, permeteu-me que ara us expliqui d'on surt tot plegat. Carlos Enjuanes, la setmana passada, va venir a la tertúlia dels polítics en representació del PSC. Bueno, pues, escolta, com que es van rotant, doncs normal. Ell ho va fer, ho va demanar al seu partit de venir ell, i em consta que amb algun altre mitjà, ho va fer amb l'esperança de poder explicar doncs aquestes notícies que havien sortit del nou model d'inclusió, que és el que li pertoca a la seva regidoria. El que passa és que a les tertúlies doncs acabem parlant a la millor del titular que acaba de sortir mitja hora abans o una hora abans. I fa setmana i mitja doncs no vam acabar parlant, Carlos, del que tu venies a parlar o que t'hagués agradat venir a parlar.
I jo t'ho agraeixo. Entenc que els titulars i l'actualitat és la que mane, però sí t'agraeixo tindre aquest espai i poder explicar.
Clar, al sortir de la tertúlia, el Carlos m'ho va dir i vaig pensar, caram, escolta, doncs la setmana vinent, que tenim espai per parlar, doncs anem a parlar-ne. A més, crec que també potser és un tema que és millor parlar-ho així amb entrevista i després, si cau, doncs ja debatrem un dia a la tertúlia. Bé, tot això per explicar-vos que des d'aquesta regidoria, doncs ja des de bon al principi es va començar a treballar amb aquest model d'inclusió en el que fa un any doncs es va presentar les línies mestres i fa unes setmanes doncs es va filtrar que també, clar, per portar a terme certes accions es necessiten llocs. I el que es va filtrar va ser, doncs, ho diem ja obertament, això de l'hotel aquest de l'estació de trens, i també el reaprofitament de l'escola Cervantes al centre històric. Bé, Carlos Enjuanes, com està Lleida? O sigui, com et trobes Lleida? Quan entres a l'equip de govern per la teva tasca, tu ja ets una persona que prové d'aquest sector, com et trobes Lleida? Quines necessitats veus urgents que necessita la ciutat?
Lleida té situacions com totes les ciutats probablement del mateix volum, té situacions complexes a nivell social. Complexes perquè el temps ha canviat i a vegades abans, fa anys, situacions que podien ser algo més senzilles de resoldre ara, tenen moltes connexions i moltes complexitats. I això és el que em trobo, o penso que hi ha a Lleida a nivell social, però no és una realitat diferent al que hi hagi a altres ciutats. La regidoria sí, la trobo preparada en aquest sentit. Amb uns bons professionals la coneixia, perquè el meu àmbit, si es connectava amb el meu àmbit laboral, es connectava amb també els serveis socials, i uns bons professionals, uns bons equips, una bona distribució, però és veritat que molts projectes per engegar. Mm-hmm. Les línies que d'alguna forma anirem o aprofundirem són, com és obvi, la inclusió i, per tant, sense llarisme, però també infància. Infància creiem que és un element essencial, un element que s'ha de protegir, un element on abans la vulnerabilitat estava molt, molt determinada i ara es va unint a qualsevol nen pot ser vulnerable per diferents situacions i, per tant, és algo que s'ha de mirar de forma global. L'accessibilitat, en aquest sentit, discapacitats i, evidentment, amb relació amb altres regidories, la part d'accessibilitat també treballarem, i la part dels serveis socials bàsics, per tant, del treballador o treballadora social.
Clar, deies al principi que, a part de les necessitats d'una ciutat normal, Lleida doncs té aquest plus de l'estiu, de la campanya de la fruita, de moltes persones que estan amb estades curtes a la zona d'influència de Lleida, que no a Lleida, però acaben estan a Lleida, i que durant uns mesos doncs també tenen unes necessitats. Tot això també suma.
Absolutament, i al final també són persones que obligatòriament, vull dir, per obligació moral, però també legal, se n'ha de fer càrrec l'Ajuntament, o és responsable. En aquest sentit, sí que és veritat que les persones transuns que venen en campanya agrícola o persones temporeres que venen directament amb contracte de treball és una realitat massiva per Lleida. Estem parlant d'un volum de persones potencials que venen a la regió d'entre 20 i 30.000 persones. Aquí a Lleida ens aterrissen unes 1.000 persones, entre 900 i 1.000. L'altre dia feia una entrevista i feia la traducció a Barcelona, perquè a vegades no ho dimensionem. La traducció a Barcelona percentual és de 10.600 persones. Que t'arribin 10.600 persones, òbviament, és una qüestió, un repte molt important, on, si nosaltres dèiem clarament que és supramunicipal. Vull dir, els serveis socials de l'Ajuntament poden fer algo, però evidentment un procés de 3 mesos, de 4 mesos, poc pots fer. Per tant, és algo on sí les administracions a nivell supramunicipal s'han d'unir i d'alguna forma algú ho ha de liderar.
El principal, si és que hi és dèficit en aquest tema, és econòmic, és d'equipaments o és de personal?
Ojo que estem parlant de dos perfils, un perfil que purament és estacional, en el sentit que és el que en diem transeunt, que transeunt s'ha d'entendre la paraula, perquè l'excepció és persones amb trànsit, persones que passen i després marxen a altres zones. Aquí la qüestió és polítiques que d'alguna forma donin cobertura amb això, ja sigui permisos temporals, ja sigui equipaments amb un sistema, una repartició d'equipaments d'albergs que hi hagi per temporers, etcètera, polítiques d'aquest tipus. I després hi ha l'altre perfil, que és persones sense llar que viuen a Lleida, que poden tindre un dispositiu temporal a l'hivern, això, però són persones que els recomptes que fem són persones de Lleida que tenen el seu itinerari. Aquí és on falten equipaments. Equipaments per què? Perquè ja n'hi ha algun d'equipament. El que passa és que amb un model d'escala, que és un model d'escala, el que pretén és tindre uns equipaments perfilats per persona i per necessitats, per a que l'equipament doni el recurs que necessita la persona, el recurs per al seu procés d'autonomia. Òbviament, un dispositiu de 3 mesos a l'hivern no dona aquest recurs. Necessites algo més estable amb uns indicadors que doni això. Llavors, per això, persones, perquè ens entenguem temporers, transuns en campanya agrícola, necessiten unes polítiques que realment això hi hagi un cert control, i persones sense llar el que necessiten són equipaments adequats.
O sigui, la finalitat entenc que és, aviam, no sé si és la paraula, no reinsertar-los a la societat, però que és que puguin recuperar una certa normalitat de la societat a la que vivim.
Absolutament. La paraula tècnica és mig estat d'autonomia, vull dir, un procés d'autonomia real. Quan tenim un equipament que és d'un allotjament d'urgència, podríem dir, no és la paraula clau, però s'entén com a alberg, és el que gestiona la Fundació Jericó, i uns pisos d'autonomia o compartits, el salt aquest és molt gran. El salt de passar d'un lloc d'allotjament, la teva situació no ha canviat tant com per anar amb un pis. Llavors necessitem equipaments entremig. D'acord?
Molt bé, aquí és on entra aquestes darreres notícies. El tema estacional, fins durant molts estius, l'hem resolt al pavelló 3 de Fira de Lleida, que tots estarem d'acord que no és el lloc idoni per noctar o per estar vivint. Després també entrem al millor això que al carrer, evidentment, però sí que s'ha treballat, i de fet crec que s'ha treballat perquè ja l'estiu vinent això canviï.
Sí, s'està treballant. A veure, han sortit noms concrets, espais hotelers amb noms i cognoms. Nosaltres quan ho vam presentar vam parlar d'espai hoteler, però evidentment estem
Estem parlant de l'hotel de l'estació de tren.
Aquí és on estem treballant. Vull dir que nosaltres vam presentar el model d'espai hoteler, però és veritat que estem amb converses amb Adif, amb l'espai hoteler. Sí, que és a veure, dispositius dintre del model, estem parlant que els dispositius temporals i, per tant, les places estacionals d'alguna forma s'han de reduir. No és el sistema que vol els serveis socials per atendre aquestes persones, espais temporals de sostre. Per tant, és transitori a l'hotel Adif. D'acord? Després hi ha d'haver els equipaments com construccions modulars o altres equipaments per transeunts en campanya agrícola que donin una mica aquesta estabilitat o el que dèiem de polítiques. Per tant, sí, Hotel Adif s'està en converses, és una millora, òbviament, de dignitat i també altres, inclús econòmica, inclús econòmica. Costaria menys Adif que el pavelló. Unes millors que realment dignifiquin la pernoctació d'aquestes persones.
Això estem parlant de, insisteixo, un moment temporal de l'any, molt concret, estiu, per entendre'ns. També ha sortit el nom de l'antiga escola Cervantes, reconvertida també en un centre similar, però per funcionar a l'hivern.
Exacte. El perfil és completament diferent. A l'hivern són persones sense llar o amb infrahabitatge i, per tant, són persones que ja d'alguna forma estan a Lleida, estan pernoctant pel carrer, i per la qüestió climàtica, li en diem l'equipament d'emergències climàtiques, tenen aquest sostre. abans era pavelló Fira 3, també s'ha fet aquest procés de, d'alguna forma, dignificar o fer alguna una millora. Què ens permet Cervantes? Cervantes ens permet, sintèticament, fer una divisió, per exemple, de perfils. A pavelló no podíem dividir entre homes i dones.
Ah, bueno, clar.
Entre homes i dones. Aquí sí, almenys podem dividir entre homes i dones. També podem dividir o separar entre uns certs perfils, persones potser més joves, amb una certa autonomia, potser amb menys. Evidentment, estem en la mateixa situació. El dispositiu d'hivern ha d'anar, la tendència és que aquestes places estacionals es converteixin en places amb altres equipaments de mitja estada, allò diem de procés d'autonomia. Per tant, això és absolutament transitori al dispositiu, però a més a l'espai Cervantes és més transitori en aquest sentit. Circumstancialment l'hem tingut que, o el posem a Cervantes, però evidentment estem ja treballant per buscar un espai dimensionat a les places que tinguem. Evidentment estan amb projecció al Hub Civic Balafé, que després sí que vull parlar, que són els equipaments purs del que diu el model d'inclusió. Per tant, per poder reduir aquestes places i poder...
Aquests serien els de mitja estada. Els que dius de mitja estada o...
Exacte.
Serien aquests, eh? Un és l'antiga escola de Balàfia. L'escola municipal... Bueno, l'escola de Balàfia. Les escoles de Balàfia, vaja, per entendre'ns. I l'altre, no sé si seria les Josefines. Les Josefines és correcte, just al carrer Acadèmia, al costat de la ràdio, per entendre'ns, a davant de l'Acadèmia Mariana. No sé si són aquests dos.
Aquests dos. Aquests dos són els equipaments on hi ha un nombre de places i una tipologia d'equipament que el fa un equipament del model d'inclusió, del que es vol tendir. Què vol dir això? Això vol dir de places, 25-30 places. Per tant, no són moltes places, no són les places adequades. És un equipament, li en diem Hub Civic Acadèmia, Hub Civic Balàfia, on hi passen moltes més coses. No és un equipament d'inclusió, és un equipament comunitari, veïnal, on hi ha espais formatius homologats, on hi ha diferents coses, i a més hi ha un projecte de pernoctació a nivell d'inclusió, o sigui, un projecte social. Per tant, això ha d'estar... No és que ens ho inventem, és que és obligatori, això d'estar integrat d'alguna forma. I fixeu-vos que això és ambiciós, perquè és una aposta important, és fer un espai, com dic, comunitari, amb els diners que val, per 25 o 30 places. Si anéssim per optimització econòmica, diríem, mira, fiquem totes les places aquí i ho centralitzem. No, però el que es vol és aquesta distribució pel territori, n'has comentat dos, però també hi ha les construccions modulars per a temporers que seran a prop de l'Hort, allà a la Caparrella, etc. Llavors, el que es busca és aquesta distribució, unes places reduïdes i, sobretot, l'especialització. Aquest centre, aquestes persones que pernocten allà, han de tindre els recursos adequats per elles, perquè puguin fer aquest itinerari que dèiem de procés d'escala, d'autonomia.
Regidor, què et falta per poder posar en marxa aquests dos hubs, per exemple? Inversió?
No. Estem... Pinta bé. Tenim realment el president de la...
Hi ha previsió de...
El president de la Generalitat va verbalitzar que es feia seu el model. I en aquest sentit que hi hauria suport econòmic. I, evidentment, hi ha també altres opcions econòmiques que també tenim en compte, perquè és veritat que és massiu, eh? Vull dir, la inversió que es necessita és massiva. Però és jo crec que una oportunitat excel·lent per fer un canvi, per treballar realment amb abordar la resposta a la situació de sensellarisme que ja existeix a Lleida. Aquesta és la que ja existeix a Lleida, no ens n'oblidem. La gent està dormint al carrer. L'altre dia hi havia un tuit que deia, ficava una foto d'algú dormint al carrer dient, aquest és el model que vol el Carles Joan. Justament no, és el contrari, és treure les persones del carrer i donar a l'espai. Però bé, dic que econòmicament estem treballant amb això, els projectes ja s'estan tirant en marxa, tenim projectes bàsics i la licitació de projectes ja executius i obres a la vista, i el que necessitem és suport i comprensió. Suport política i comprensió.
Val, aquí és on anava a preguntar-te, és a dir, val, si resulta que els equipaments els tenim ja els tenim. Si la inversió no és un problema, tot i que hi haurà una forta inversió, però no és el principal problema, heu parlat amb els veïns?
Han parlat amb els veïns.
I ho entenen?
A veure, et faig una pregunta. Entenen les taxes? L'altre dia parlàvem de taxes, sí, justament sí, el dia que sí, jo venia amb l'expectativa de parlar del model. Llavors, és una obligació moral però legal. Les persones que estan dormint al carrer és una obligació de serveis socials, per tant, de l'Ajuntament de Lleida. Al fer un procés perquè tinguin aquest procés d'autonomia és una opció moral. El que sí ha de tindre l'Ajuntament és la sensibilitat de què està ficant i en quin espai ho està ficant. Si estem pensant que el model que busca el model d'inclusió són llocs concentrats amb moltes places i barreja de perfils, és un model, però no és el nostre. Nosaltres el que busquem és llocs separats, amb un perfil molt determinat i amb un procés d'autonomia. I em diràs, ja, però és que heu ficat, bueno, l'argument és, s'ha ficat Cervantes o es fiquen les places d'Adif, són més grans, són més d'aquestes 25-30. Mm-hmm. Però estem parlant, dic que el model d'inclusió intenta reduir, o sigui, el que busca és reduir els dispositius. El que passa és que això, òbviament, no pot ser d'un dia. Nosaltres heretem, o almenys jo hereto, uns dispositius massius de 120 places a l'estiu i de 100 places a l'hivern. El procés no és d'un dia per l'altre. Llavors, el model no són els dispositius. I, per tant, jo entenc, puc entendre que els veïns, ja he parlat amb dues de les tres entitats veïnals, no, la tercera no per causes meves, amb la plataforma del centre històric, hem parlat amb la zona, amb veïns de l'entorn, sí, exacte, de l'entorn de Josefines, amb veïns de Balàfia, aquí al Hub Civic Balàfia, amb la comissió i veïns de l'Horta.
Em dóna la sensació que, no sé si t'ho han preguntat directament, veïns o les associacions, però que hi ha molta gent que es pensa que això és com... mira, trobem una persona que dorm al carrer, tranquil, mira, et donem les claus d'una habitació amb tots els luxes i tranquil. Crec que és allunyat d'això, és a dir, per exemple, les Josefines, dic les Josefines per proximitat, entenc que hi haurà una persona responsable en tot moment a la instal·lació, que això no és un lloc d'entrada-sortida, de fer festes, de vull dir, la persona que sigui problemàtica doncs també tindrà un toc d'atenció.
Absolutament, hi ha un equip especialment contractat amb això, on hi ha seguretat, educadors, mediadors, de veritat que l'equip és massiu, amb els dos dispositius que hi ha ara i, òbviament, amb cada un dels equipaments que hi haurà. Això sí que és la sensibilitat que dèiem. A mi se'm pot, d'alguna forma, ficar sobre la taula on han d'estar els llocs i això és complicat, perquè també tenim limitacions a nivell dels espais que sí. Tenim a nivell municipal. El que sí que hi ha d'haver un consens absolut és amb l'impacte que hi ha d'haver a la ciutadania, amb les mesures d'alguna forma d'ajuda amb aquestes persones, inclús també de corresponsabilitat, etcètera, etcètera. Tots aquests projectes, òbviament, tenen el seu equip. I tenen el seu equip a dintre, que és un equip especialment contractat per aquest projecte, i un equip com l'equip que tenim d'inclusió, que es dediqui a persones sense llar, que són funcionaris i treballadors mm-hmm. socials de l'Ajuntament. Per tant, sí.
Doncs aquest és el model d'inclusió que ens presenta l'Ajuntament de Lleida, que potser no estava ben explicat o no els havíem donat l'oportunitat de que ens l'expliquessin bé. Així tot, ja us dic també que hem passat molt per sobre de moltes coses, que això no és ni tan... Ningú ho diu, ni es pretén, no és tan senzill com explicar, mira, obrirem aquí, obrirem allà. Regidor, ja sé que no tenim data concreta, però tenim alguna estimació d'aquests dos hubs quan poden entrar en funcionament?
Sí, el que està molt més avançat és el de Balàfia. El de Balàfia hi va haver un procés participatiu, ja havia definit les coses que es volien fer, ara hi ha hagut també una fase de projecció, de fer el projecte bàsic està acabat, ja no ho veuen els oients, però estic senyalant que és de 1.000 pàgines o alguna cosa així, molt, molt determinat, i per tant ara està ja en procés a punt de portar-se a licitació de l'execució d'obres. Mm-hmm. Vale? Sí que és veritat que falta perfilar, és igual, això està molt avançat, per tant, s'ha parlat també amb veïns, s'ha parlat amb els diferents regidors i administracions que hi poden tindre també cabuda. Aquest sí. També hi ha el de les construccions modulars, que li en diem CAT temporers, centre d'acollida temporers, a l'Horta. Hi ha projectat també a punt de licitació una de les, de les construccions modulars per 24 persones.
Molt bé. Però vull dir que això no parlem d'un any... Els hubs,
La construcció modular hauria d'estar per al proper estiu. I els hubs, clar, després tu em parles, les obres no, jo no,
no
ho
no,
sé.
No, per això t'ho dic, això de les obres és una incògnita
el
sempre.
El pas que tenim ha de ser immediat.
Val. Molt bé, doncs aquest és el model. Carlos, suposo que és un dels grans objectius de la legislatura, deixar-ho en marxa i funcionant ja, aquests dos hubs, i que són el centre d'aquest model d'inclusió, no?
Absolutament. Per mi una de les prioritats, ojo, també amb infància, amb accessibilitat i amb serveis socials, general de base.
Carlos Sanjuanes és el regidor d'Acció i Innovació Social i avui ens ha explicat aquest model d'inclusió que està duent a terme l'Ajuntament de Lleida a la ciutat. Carlos Sanjuanes, escolta, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres, perdó, ens plantem a la 1. Demà hi tornem des de Lleida a les 12:20.